Bona tarda, són les dues, últim hotel suís del mes de febrer en marxa.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell té avui a les seves mans l'oportunitat d'escapar-se a la classificació, de deixar enrere la zona baixa de la taula. És massa temptador fer els números en cas de victòria. Si es perd, ja ho sabeu, aquesta mateixa nit l'equip caurà al descens superat per l'Albacete. Però siguem optimistes, guanyant l'equip es plantaria en 29 punts, deixaria l'Albacete 5 per sobre seu, superaria el Zaragoza a l'espera del seu partit i tindria el Logroñés a només un punt, afegint-li, per tant, també pressió abans no jugui aquesta jornada. I, sobretot, trencaria ja la mala ratxa la nova Creu Alta, on l'equip no perd, és cert, des de principis de desembre contra l'Oviedo, però no guanya des de finals de novembre. Davant les Palmes, és la gran assignatura pendent de la temporada, amb només dues victòries locals, i malgrat tot el conjunt d'Antoni Hidalgo afronta el duel directe d'avui, l'últim del mes de febrer, fora del descens. Un partit, ja us ho venim dient des de fa dies, durant tota la setmana, que estarà molt marcat per les baixes als dos conjunts. De seguida hi aprofundim, també amb la visió manxega d'aquest Sabadell-Albacete.
Hotel suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Sergi Cubero i el Toni Pacheco. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Passarem per Albacete en la prèvia del partit d'aquest vespre a la nova Creu Alta. Tindrem també les estadístiques d'aquest duel directe de les 7 de la tarda a l'estadi Creu Altenc, entre altres coses, un bloc farcidet de waterpolo amb el doble compromís europeu de demà a Can Llong i també en vol, amb dos partits de la zona baixa amb representació sabadellenca a la Primera Nacional.
I fora de l'hotel?
El Granada jugarà contra el Molde Noruec als vuitens de final de l'Europa League amb la tornada fora. El rival del Villarreal serà el Dinamo de Kiev, jugant el segon partit a casa. Hi ha un creuament entre històrics, partidassos, Manchester United-Milan, i el sorteig celebrat ara fa una estona també ha deixat les eliminatòries Ajax-Young Boys, Roma-Shakhtar Donetsk, Olympiacos Arsenal, Dinamo Zagreb Tottenham i també Slavia de Praga Rangers. El Granada s'hi va classificar per aquests vuitens de l'Europa League, tot i perdre 2-1 al camp del Nàpols ahir, fent valer el 2-0 de l'anada. El Villarreal superant 2-1 al Salzburg. La Real Sociedad, en canvi, no va passar de l'empat a 0 a Old Trafford i és el United qui ha accedit a la segona ronda, la següent ronda, volíem dir, després del 0-4 de l'anada a Turí. I en bàsquet, el Madrid trenca una ratxa de dues derrotes seguides imposant-se als Alguiris per 70-58 a l'Eurolliga. Com a curiositat, els blancs no van llançar tirs lliures en tot el partit. El València també va sortir vencedor i de forma més clara del seu compromís contra el Zenit, 62-91, i manté vives les opcions d'entrar al play-off. Aquesta nit el Barça juga contra l'Asvel francès a partir de les 9.
Han parlat en les últimes hores...
Ja que parlem del Barça de bàsquet, Zarunas ja sí que bixos sobre el nou fitxatge Pau Gasol.
Si todo va bien y Pau está en condiciones de jugar, yo creo que nos va a aportar muchísimas cosas, sobre todo de experiencia, sobre todo de liderazgo que siempre ha tenido. Ha visto en su carrera mil situaciones de baloncesto, así que es muy difícil sorprenderle y yo creo que nos puede ayudar mucho.
I a les xarxes socials.
La publicació del Real Betis al seu Instagram amb el Club dels 100, com ha titllat el conjunt andalús aquesta publicació, els 7 jugadors de l'actual plantilla bètica que han jugat 100 partits o més amb la samarreta verd i blanca. Entre tots ells, el tercer que més n'ha jugat és sabadellenc, Cristian Tello, que en porta 127 ja al conjunt sevillà, només Mandy amb 163 i Joaquín, que juga una altra lliga, amb 451, superen l'extrem de Cifuentes.
De quin partit no estarem pendents?
Dels que han arrencat a les dues fa 5 minuts a la Lliga de Turquia. Són dos, el Konyaspor Gaziantep i el Gençler Birliği contra el Jeni Malatyaspor.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats que són rivals del Sabadell a segona A aquesta temporada. Paris Adot, ara la Ponferradina, i el jugador del Girona, Enric Franquesa.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Som-hi, entrem en matèria, no és que sigui massa bo amb les matemàtiques, però menys de 5 hores per al xiulet inicial del Sabadell-Albacete, un altre partit en divendres, aquest amb nou horari. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Tenies la xiuleta aquí, eh? Bona tarda.
Sí, però he hagut de pensar igualment, eh? No em pensis tu que se'm complicava el panorama.
4 hores i 54 minuts.
Gràcies. Ell és el noi dels números amb el permís de Sergi Park i les seves estadístiques, o sigui que a la redacció, si s'ha de tirar de números, ja sabem qui correspon. Jornada 27 de Lliga.
Déu-n'hi-do, ja. Dos terços, de Lliga, pràcticament. Això va volant.
No et puc dir la sensació que tinc. Perquè és que no sé si estic preparat mentalment pel final de temporada. Sí. Cada cop veig més a prop al precipici. No parlo del descens, parlo de veure més a prop al tram final.
La resolució del campionat.
Veig que no ens queda pas massa i és com preparem-nos per viure cites com les del Castellón amb el gol d'Arturo, com Olot, com la pilota sota pals.
Ara que ho dius tampoc, sí, d'Àngel Martínez
contra el Lleida.
Ara que ho dius.
El penal no xiulat contra l'Egea en el minut 90. O sigui, anem a visitar el cardiòleg, que com diu Pau Ituri, queda només un terç de competició i aquí està el Sabadell lluitant per eludir aquest descens. Per tant, serà un final de temporada animadet, mogut segur, però vaja, avui el Sabadell, ara anem una mica amb el menú del dia, etc, i sobretot amb els rivals directes, perquè ja tots anem mirant de reull què fan els que estan amb tu en aquest ball, però avui el Sabadell té l'opció d'obrir una petita escletxa, com a mínim respecte al Albacete.
Clar, al final és aquell partit de 6 punts, no?, que s'ha comentat sempre. El de tu en guanyes 3 i el teu rival deixa de sumar 3 punts. No és ni molt menys definitiu, aquest partit. Ho hem anat repetint per activa i per passiva. Quedarà, com diem, un terç encara de Lliga, però al final, si tu aconsegueixes avui obrir una escletxa de 5 punts respecte a un partit, respecte a un rival directe, això et permet viure ni que sigui amb una mica menys d'angoixa o que la pressió estigui a la taulada del teu rival i no pas a la teva. Evidentment, sent conscients tots plegats que després et vindran dues jornades lluny de la nova Creu Alta, de forma consecutiva, i sobretot que serà el rival qui tindrà la necessitat imperiosa, sí o sí, de sumar per no veure com s'allunya encara més la salvació. Si, evidentment, doncs el Sabadell pot anar encapçalant aquest tren de la zona baixa fins al final, millor que millor. I per què no? També afegir pressió, ara ho repassaré, Madrid, a rivals com, per exemple, el Logroñés, que estan allò fent la goma, que no s'acaben de ficar del tot en la lluita per evitar el descens, però que tothom...
Guanyant a un punt.
Correcte, aquí està el tema. I ara repassarem també com queden els horaris, però fa la sensació que és un equip que tard o d'hora acabarà implicat en aquesta lluita de ple.
També fa la sensació que va sumant. O sigui, que és veritat, que
sí,
sembla
sí,
que estigui aquí,
però... Sí, però tinc la sensació més que en les últimes setmanes ha estat més per demèrit d'aquests equips de la zona baixa que no pas per mèrits del Logroñés, que tampoc és que estigui sumant de 3 en 3.
No, molt sobrat no va tampoc, però va sumant, va sí, fent el camí sí. De formigueta, i com que els de sota tampoc és que estiguin encadenant victòries,
no,
doncs...
No s'ha vist encara, diria jo, a un partit, de diferència del descens o d'aquests rivals.
Aquí és on realment jo vull veure el Logroñés, que ara ens estem anant de mare i sembla el tribuna preferent, però... Jo vull veure el Logroñés en aquesta gresca no només perquè sigui un rival més, sinó perquè a sobre l'enganxarà en certa manera per sorpresa. No és el mateix portar 27 jornades aquí en el límit, no?, a la corda fluixa, que de cop i volta, després d'haver-te escapat, haver fins i tot per moments flirtejat amb la part de playoff, etc., veure't que de cop i volta, tot i que era el teu objectiu, queden, no sé... 8 jornades o 5 jornades i pam, et veus aquí baix i dius a veure com reacciono. O sigui que...
I amb una dinàmica allò de caure en picat, no? Segurament ara molt millor portar una dinàmica com la del centre d'esport Sabadell. Sí que és cert, havent perdut l'últim partit, però amb unes bones sensacions.
Els punts te'ls canviava, per això.
Sí, clar, evidentment, però ni que sigui per inèrcies, si és per preferir, jo prefereixo ara mateix la del Centre d'Esport Sabadell, eh? Per inèrcies. Puntuació, evidentment, signava fins i tot la de l'Espanyola ara mateix, per demanar.
Tanquem el tribuna preferent, tornem a l'Hotel Suís. Fes-me una miqueta d'allò, timings, no? Perquè avui jo crec que fins i tot, en cas de guanyar, encara estarem pendents mentre celebrem la victòria del següent partit. O sigui que al final la cosa ve moguda des del primer minut amb una agenda farcida de partits amb rivals directes.
De fet, avui quan acabem aquesta retransmissió del Sabadell-Albacete, com deies tu, Adri, segurament estarem molt pendents fins i tot aquí del Cartagena-Leganés, que comença a les 9, partit difícil que té l'equip departamental a l'estadi de Cartagonova, un Cartagena que està a un punt del Centre d'Esport Sabadell. Demà, dos partits amb implicació de rivals directes del Centre d'Esport Sabadell. Castellón-Les Palmes a quarts de nou, partit dramàtic a Castàlia. El Castellón ara mateix a 4 punts del Centre d'Esport Sabadell, és a dir, a 4 punts de la salvació. I mitja hora més tard, a les 9, aquest partit entre...
Que podrien ser 7 en començar el partit. O sigui,
correcte,
si el
és que es podria veure... ha de jugar en aquest cas també el Real Zaragoza i l'Alcorcón, però...
No, dic del Sabadell.
Sí, del Sabadell
no,
a 7.
No de la permanència. Sí.
Però que es trobarien en una situació encara més compromesa, l'equip de... En aquest cas, de Juan Carlos Garrido. A les 9 es juga el Logroñés-Mallorca, com diem, el Logroñés a 4 punts de marge o amb 4 punts de marge respecte al Sabadell. I diumenge, dos partits més, a un quart de 7, Tenerife-Alcorcón. Recordem, l'Alcorcón empatat a punts després de la victòria a la Romareda. I a les 9, Oviedo-Real Zaragoza, amb el qual es tancaria la 27a jornada pel que fa als equips implicats en aquesta part baixa. Com veieu, l'únic duel directe de la jornada és aquest Sabadell-Albacete. Però també hi ha molts, també hi ha molts partits entre equips que estan allò... que no s'acaben de ficar a la lluita. Les Palmes, Tenerife, Oviedo... Estan en aquella zona mig tranquil·la de la classificació.
Perquè no em diguis que després no vaig mirant de reull també el guió, m'apuntaves avui, hem de parlar de les famoses ABP, que deia Toni Saligrat molt en el seu discurs quan estava aquí al Sabadell, suposo que ho continuarà dient a Tarragona, acciones a balón parado, o sigui, l'estratègia, la pilota aturada. Per què hem de parlar d'això?
ABP, no? Diríem en català, en aquest cas, accions a pilota aturada, però... Accions a pilota... APA, perdó.
Això a mi és el que tinc al mòbil, però no sé...
Pilota parada, estava pensant. Una dada, després parlarem a les estadístiques, Una dada, tret del gol d'Omar Sadik, el recordaràs, a l'estadi de los Juegos Mediterráneos.
En va fer dos, un no va valer i l'altre...
El Sabadell no és que hagi rebut massa gols en aquest 2021.
No, poquets.
En dos mesos han estat 5. Molt bon balanç del Centre d'Esport Sabadell. Tret del gol d'Omar Sadik, la resta de gols que ha rebut el Centre d'Esport Sabadell en aquest 2021, és a dir, 4, han estat en accions d'APA, d'accions a pilota aturada. Els dos últims, recordem, el de l'Espanyol en un servei de cantonada, Raúl de Tomàs, el del Real Zaragoza, servei de cantonada, gol de Jair Amador. Per tant, portem dos gols seguits en aquesta circumstància. Atenció també perquè la primera volta, el Carlos Belmonte, en aquell 3-0 molt enganyós, dos dels tres gols de l'Alba van venir en accions de pilota aturada.
Un és un córner i el tercer...
No, el primer és una falta lateral.
Correcte.
Que va al pal i després remata lliure de marca Álvaro Arroyo.
Exacte, i en l'últim és Roman Zozulia de penal.
L'altre és el de Roman Zozulia, correcte. Per tant, aspecte a tenir avui molt en compte, aquesta pilota aturada, i la qual també feia incidència Antonio Hidalgo a la roda de premsa d'ahir.
Aquí va de petits detalls, i la pilota aturada és molt important a la segona edició. Nosaltres hem de veure que, bueno, hem rebut gols últimament, bueno, al final no toca més que treballar-ho, buscar on hem tingut aquestes errades i solucionar-les, però també hem de fer molt més mal amb la nostra pilota aturada. Tenim gent poderosa per a dalt i gent que posa bé la pilota, necessitem ajustar tota aquesta situació molt més.
Ara que deies el tema de la roda de premsa d'ahir, al marge d'aquestes pilotes aturades, va ser una roda de premsa de noms propis, eh?
Sí, molts noms sobre la taula, va haver de respondre ahir Antonio Hidalgo. Perquè ens fem una idea, Juan Ibiza, si no passa res estrany, d'aquí a allò que estàvem amb les matemàtiques, menys de 4 hores coneixerem l'alineació del Centre d'Esport Sabadell. Si tot va bé, hauria de ser-hi entre els 11 escollits d'Antonio Hidalgo. Més complicat, ho dèiem ahir amb el Sergi Gancés, està la situació de Grego Sierra, que si ens haguéssim de jugar diners, doncs apostaríem probablement a la seva no presència avui contra l'Albacete. Allò de si fos jornada 42, la situació seria diferent, però, tot i ser un partit important, doncs és probable que el cos tècnic d'Antoni Hidalgo, no, si no ha amagat molt les cartes, prefereixi no forçar la situació del Murcià. No estarà tampoc Álvaro Vázquez avui, ho va dir Antoni Hidalgo després del partit a l'RCD Stadium. Probablement la reaparició del badaloní passi per la Rosaleda d'aquí a uns quants dies, d'aquí a 8 dies. Però 9 dies, perdó,
9 perquè dies, sí.
Jugarem en diumenge.
Ja us havia avisat que era l'home d'estadístiques i de moment... matemàtiques de la redacció.
Antonio Romero li van preguntar també a la roda de premsa d'ahir per la situació del jugador sevillà. Va dir Antoni Hidalgo que havien estat molt clars amb ell, amb la seva situació i el seu rol a l'equip, però és un jugador que no deixa d'entrenar, ara mateix amb un paper molt testimonial. I un altre nom propi va ser el d'Aaron Rey, que si recordes, Adri, va tenir aquella ocasió clamorosa, absolutament clamorosa.
Primer minut de partit.
Sí, el partit de la primera volta. El Carlos Belmonte la va enviar fora inexplicablement. Un Aaron Rey que des del partit de Cartagena, el 13 de desembre, en el qual va ser titular... de fet, la remuntada gesta ja sense ell al terreny de joc. Des d'aquell dia, i han passat ja 2 mesos i mig, ha jugat només 30 minuts. Els 27 a les Palmes, a la segona meitat, i l'altre dia contra el Real Zaragoza, en l'últim partit a casa, que en van ser 3, més el descompte. Per tant, molt poqueta presència d'Aaron Rey. Veurem si avui té uns minuts o no. I a ell també es referia Antonio Hidalgo a la roda de premsa d'ahir.
L'Aaron és un noi espectacular, al que li tinc molt de carinyo. És cert que per davant té un jugador molt diferencial de la categoria, com és l'Stoikov. L'Aaron no para d'entrenar, l'Aaron no para d'animar els seus companys, l'Aaron no para de fer coses pel bé del grup. Després ja sóc jo el que haig de prendre les decisions dels minuts que li podem donar. Sí que és cert que ell ha de millorar en certs aspectes, però estic encantat amb ell.
Per cert, Adri, que la roda de premsa d'ahir, allò de tant preguntar-li per noms a Antoni Hidalgo, al final va ser un bé. I Antonio, i tu com estàs? De tant allò, preguntar com
Antonio,
està aquest, com està l'altre.
Aaron, Grego...
Però i tu què? Com estàs? Va dir literalment content de l'hòstia. Literalment. Però a part va dir això sobre com està ara mateix la seva situació al centre d'esport Sabadell.
Se sufre mucho por todo, por el día a día de un entrenador. Es jodido porque al final sois mucha gente, al final situaciones que me preguntáis, pues gente que no juega, Aarón, Romero, otros jugadores que no están participando, pues al final sufres por ello, porque los ves que tienen una ilusión tremenda por continuar con el Sabadell en el fútbol profesional. Es algo personal, es algo vital que me dejo todo y más lo que tengo en el día a día. Y a partir de ahí, bueno, pues preparar el partido cada semana.
Doncs content de l'hòstia que està Antonio Hidalgo a les portes d'aquest partit d'avui a les 7 del vespre, aquest Sabadell-Albacete. El conjunt manxec va viatjar des d'Albacete cap aquí ahir, va arribar ja entrada la nit, ja havia caigut la nit, va venir en avió i es va traslladar després a l'hotel Sabadell, que és on ha fet nit i on descansa a hores d'ara a les portes d'aquest partit, d'aquest duel directe. Em deies que també rescatarem algun fragment, no?, d'Alejandro Menéndez.
Si algú ha despistat, l'Albacete va donar ahir la llista de convocats amb 21 homes, no la completa per les baixes, sí que fins i tot ha citat en aquest cas a un jove futbolista de l'Atlético Albacete, un lateral, Samu, però recordem, no està Nico Gorosito, ahir ja vam explicar tot el que havia passat, cautelar, no cautelar, al final és baixa per problemes físics. No està tampoc Boyomo, per tant, parella de centrals nova, avui, d'Alejandro Menéndez.
Ara preguntaré a Albacete a veure què esperen, amb què esperen que sorprengui.
No? Amb què sortirà avui Menéndez, sí. Tampoc estan Carlos Isaki, Diamancà, lesionats ja conegudes, aquestes dues baixes. Com deies tu, hem rescatat Alejandro Menéndez, atenció Adri, parlant d'obligació de guanyar avui a la nova Creu Alta.
Nuestra obligación es ir a ganar, porque sumar 3 puntos ante un partido muy importante, pues es lo que es, ¿no? Muy importante. Y luego está el rendimiento, ¿no? Si tú eres capaz de estar manteniendo, pues ese rendimiento, defender bien, de buscar tus posibilidades en ataque, de tener esa ocasión donde aprovechas, donde esperar el acierto, es lo que tenemos que buscar, ¿vale? Es nuestra responsabilidad, rendir bien para poder ganar, ¿vale? Luego, al final, el resultado pues depende de eso, ¿no? Del acierto.
Alejandro Menéndez, Adri, tercer entrenador de l'Albacete aquesta temporada, ho hem anat comentant. 13 punts en 9 jornades, no està gens malament, més que Lucas Alcaraz i que Aritz López-Garay, els seus dos predecessors a la banqueta manxega, que fins i tot va treure de l'Alba el descens, del descens la jornada 23, és a dir, fa no gaire.
Fa 4 jornades.
Sí, després de la 18 està enfonsadíssim a la classificació. Des de llavors sí que és cert que han encadenat 3 derrotes seguides. Aquestes 3 derrotes han estat contra 3 equips de la zona alta, Mallorca, Leganés i Sporting. A Mallorca recordo que van tenir un penal per empatar al final, sí, d'Álvaro Jiménez.
Va acabar plorant aquell partit.
A Butarque sí que perden 3-1. I contra l'Sporting, partit molt condicionat per aquesta expulsió de Boyomo. Li preguntaven a Alejandro Menéndez, ¿pesan a l'equip aquestes 3 derrotes seguides?
El equipo está igual que con las 3 victorias. Si analizamos al equipo, si lo analizamos, yo le he analizado, ¿no? Bueno, es un equipo que defiende bien, es un equipo que, mismamente el partido de Sporting a Tomeu no se le han hecho ocasiones, es un equipo que tiene sus ocasiones de gol para ganar el partido, es un equipo que compite bien, que está fuerte y un equipo que lleva una línea buena, ¿no? Si analizamos pues el recorrido de diciembre para acá, pues creo que todos hubiéramos firmado pues estar donde estamos, ¿no?
Doncs l'Albacete, en aquest cas també Adri, signant aquesta posició ara mateix, són penúltims a la taula, però com diem estan a només 2 punts del centre d'Esport Sabadell després de la bona trajectòria, tot i aquestes 3 derrotes, des de l'arribada d'Alejandro Menéndez.
Gràcies Pau, marxo cap a la Manxa, fins ara.
Fins ara.
Anem a saber també com ens veuen i com veuen sobretot el partit d'aquest vespre Albacete. Conectamos con Radio Marca Albacete. Juanma Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha pasado una vuelta ya. La situación del Sabadell ha mejorado bastante, pero vamos, que unos meses después aquí seguimos los dos luchando por evitar el descenso.
Así es, la del Albacete también ha mejorado algo con respecto al primer tramo de temporada, sobre todo. Con Menéndez, bueno, se volvió a una racha buena de victorias cuando se encadenaron 3 consecutivas, entonces cogió algo de aire el equipo, pero sí, a pesar de esa mejora, en el Albacete ha sido más mínima, pues porque sigue en puestos de descenso y el Sabadell de momento está 2 puntos por encima del Albacete y fuera del descenso.
Visitamos aquel día al Carlos Belmonte coincidiendo con el debut de López Garay, ahora ya va el Albacete por su tercer entrenador, como decías, y parece que en las últimas semanas tampoco arranca como mínimo en cuanto a resultados. ¿Qué sensaciones está transmitiendo el equipo?
Bueno, hay un poco de contradicción, la verdad, porque por un lado te diría que las sensaciones no son malas, porque se pierden contra equipos de la parte alta de la tabla, en algunos tramos de los partidos, incluso partidos completos como cuando se juega ante el Mallorca, el Albacete compite muy bien y pone contra las cuerdas ante el rival, y eso es algo a lo que hay que darle mérito, pero también hay un poco de preocupación porque las derrotas vienen condicionadas por errores propios del equipo, o sea, ya no es solo que el rival sea superior, sino que tú cometes errores que no puedes cometer y les ayudas a conseguir esa victoria, ¿no? Como por ejemplo, hay un dato que es que el Albacete en los últimos 6 partidos ha acabado 3 de ellos con un jugador menos por haber sido expulsado. Entonces, pues son cosas que tiene que corregir el Albacete si quiere seguir vivo en la lucha por la permanencia.
Por la manera que tiene de jugar Antonio Hidalgo, en la nova Creu Alta hemos visto a muchos rivales juntando líneas, esperando al Sabadell en campo propio, en bloque medio-bajo y tirando contras a la búsqueda de espacios. ¿Crees que puede ser el guión también hoy de este Sabadell-Albacete?
Sí, totalmente, porque además es el fútbol que suele practicar Alejandro Menéndez con el Albacete, le gusta que su equipo espere en campo propio, en bloque, en un 4-4-2, y luego con la verticalidad y la potencia de Álvaro Jiménez, sobre todo, atacar al equipo rival. Así que es lo más probable que ese sea el guión del partido, sí.
Aquí hemos comentado mucho el tema de las bajas del Sabadell de cara a este duelo directo. Allí también en cuadro llega el equipo manchego.
Sí, sobre todo en la defensa. Las bajas son por lesión de Carlos Isaac, Diamanca y Gorosito, está la de Boyomo por sanción, pero decía lo de la defensa porque Con Menéndez, la pareja de centrales titular había sido siempre Boyomo Gorosito, acumulaban hasta este partido 6 titularidades consecutivas y ninguno de los dos va a estar para este partido. Por lo tanto, aquí ya se ha generado una incógnita porque a Menéndez casi que no se le ha visto probar con otra defensa. Hay un poco de duda por saber con qué saldrá Menéndez hoy en la defensa.
Si tuvieras que elegir un jugador que es la baja más destacada o cuál es el futbolista que crees que va a echar más en falta hoy el Albacete, ¿cuál dirías?
Pues yo te diría, aparte de lo que luego pueda pasar con el experimento en el centro de la defensa, te diría que es Carlos Isaac. Es un jugador que en Albacete no se le ha podido disfrutar demasiado porque esta es la segunda lesión que tiene ya esta temporada, pero cuando ha estado le ha dado mucha potencia al equipo. Él es lateral derecho y cuando no ha estado también esa banda ha sido un poco un coladero, ha sido casi que el carril por donde han atacado más al Albacete y donde le ha costado más defender. Entonces yo creo que es una baja que se está notando a lo largo de la temporada, a pesar de que, como digo, no se le ha llegado a ver demasiado.
Y la última, Juanma, la típica y tópica, teniendo en cuenta lo que decías, ¿no? Que es difícil componer sobre todo la defensa del equipo albaceteño. Leía que tirabais también una encuesta a la afición del Alba de si tenía que jugar Kechojevic con Javi Jiménez, con Arroyo, con Dani Torres, etcétera. ¿Tú te animarías con un posible 11?
Sí, me animo porque además nosotros también en Radio Marca Albacete hemos hecho ya un 11 posible en nuestra previa. Te diría que, bueno, la portería dueño y señor Tomeu Nadal, lateral derecho Alberto Benito, pareja de centrales Kekojevic Arroyo, lateral izquierdo Fran García, en el centro del campo Dani Torres y Eddie Silvestre, en una línea de tres cuartos más adelante Álvaro Jiménez por la derecha, Álvaro Peña en la media punta, y en la izquierda Cedric Teguía y arriba en punta Zozulia.
Pues los 11 protagonistas, veremos si Menéndez acaba apostando por ellos o no a partir de las 7 este partidazo duelo directo en la parte baja Sabadell-Albacete. Compañero de Radio Marca Albacete, Juanma Sánchez, un abrazo, suerte.
Un abrazo, igualmente.
Hotel Suís, a Radio Sabadell.
I com a bon divendres, encara que sigui divendres amb futbol, encara que el partit sigui avui, també tenim una bona dosi d'estadístiques que ha preparat avui el Sergi Parc. No és que hi hagi molts precedents, no és l'equip amb el qual s'ha vist més les cares en tota la història al Centre d'Esport Sabadell, però sí que hi han diferents, i a més de curiosos, golejada a favor, golejada en contra, partits de promoció d'ascens, partit també de Copa del Rei. Vaja, tenim una mica de tot en aquest historial entre Sabadell i el Albacete i Sabadell, entre d'altres coses, perquè, com sabeu, les estadístiques prèvies inclouen l'àrbitre, etcètera, etcètera. Som-hi, amb elles, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Dos equips, un mateix objectiu, però diferents filosofies. Dels 6 últims classificats, el Sabadell és l'únic que no ha canviat d'entrenador. L'Alba, en canvi, ja va pel seu tercer inquilí a la banqueta. L'efecte d'Alejandro Menéndez, després d'unes setmanes gairebé impecables, s'ha apagat en les últimes jornades.
El rival.
Duu una ratxa de 3 derrotes consecutives, però contra grans com són Mallorca, Leganés i Sporting. En un total de 9 partits, Menéndez ha aconseguit més punts, 13, que els seus dos predecessors a la banqueta manxega, Lucas Alcaraz i Àritz López Garay. D'estar 6 punts de la salvació a la jornada 18, a treure el cap a la 23. Ara arriben a la nova Creu Alta, penúltims, i a 2 del Centre d'Esports.
L'estadística.
Més aspectes dels manxecs, tot i el 3-0 de la primera volta, les xifres que presenta l'Alba en atac són ben pobres. Amb 17 gols en 26 jornades, és el segon equip menys productiu de la Lliga, 5 dels quals, per cert, han estat de penal. És qui menys xuta empatat amb el Màlaga i el segon que menys ho fa entre pals. Almenys 15 de gols a favor i gols en contra el converteixen en l'equip amb el pitjor diferencial.
La curiositat.
L'estrella de l'Alba és Álvaro Jiménez. Extrem dret andalús de 25 anys, és un dels més desequilibrants de tota la Lliga. Però ens quedem avui amb aquesta curiositat. Ell és el pitxitxi de l'equip amb 3 gols. No hi ha cap conjunt en tota la categoria que tingui un màxim golejador amb un número tan baix de dianes realitzades.
Els enfrontaments previs.
A la nova Creu Alta hi ha hagut de tot, des d'una eliminatòria de promoció d'ascens a segona l'any 63, que va acabar amb un 3-0 o un 0-4 l'any 90, o el recordat 6-1 de 2014. En el global no s'han donat molts precedents entre ambdós clubs, amb un total de 10.
Una mica d'història.
D'entre els diferents equips per als quals va passar com a jugador Antoni Hidalgo, hi trobem l'Alba. Només hi va estar un any, però allà va aconseguir la seva millor ratio de gols per minut, un cada 185, amb un total de 9 dianes, gens malament.
Amb el xiulet a la mà.
Impossible que no ho soni, Saúl Aixerreig, del Mur d'Alcoi. Té 35 anys i aquesta és la seva sisena campanya a la categoria de plata. És, curiosament, el mateix que va arbitrar el duel de la primera volta. Amb el Sabadell també va coincidir en l'eliminatòria de Copa davant l'Ibiza Islas Pitiusas. L'Alba és l'equip que ha xiulat més cops, 16, i atenció, perquè amb ell, el rival del Sabadell, ha guanyat 9 vegades. Mitjana de 4,68 grogues per partit i 0,17 vermelles. El col·legiat VAR serà Hernández Maeso.
El llibre de registre de l'hotel.
D'aquí a 4 hores clavades arrencarà el Sabadell en joc d'aquest partit la retransmissió del Centre d'Esport Sabadell Albacete Balompié, dirigit per Saúl Aixerreig a la Nova Creu Alta i amb la narració, com sempre, del Sergi Garcés. Continuem parlant de futbol, això sí, baixem a la Primera Catalana.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Perquè el Sabadell Nord reprendrà la Primera Catalana aquest diumenge a 11:45 davant del Mataró en un partit que jugarà a porta tancada al municipal de Can Uriac. Finalment, sí que tirarà endavant amb normalitat la jornada. Dimecres es van reunir, com us dèiem, la majoria de presidents dels clubs que formen aquesta categoria. Ho van fer, evidentment, de forma telemàtica. Després de més de 3 hores de reunió, van posposar la decisió a ahir al vespre amb una nova trobada, una nova reunió de presidents. I, finalment, sí que tenim futbol. Anem a conèixer com s'ha gestat tot i com ho veuen des de la zona nord de la ciutat. Antonio Lou, president del Sabadell Nord, com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal?
Al final tenim futbol diumenge. Ha costat prendre la decisió per això, eh?
Sí, bueno, a ver, llevamos mucho tiempo, bueno, se hizo un grupo de presidentes de Primera Catalana. Esta semana se han ido haciendo, el martes se hizo una reunión. No sé, bueno, la mayoría de clubes en principio estábamos por no jugar. Pero claro, esto cada uno es libre de hacer un poco lo que crea oportuno. Se pospuso para el jueves, al final no se hizo la reunión. Se mandó una carta a la federación explicando un poco cómo estaba la situación. En principio, el que quisiera jugar, pues jugaría, y el que quisiera aplazar el partido por circunstancias que yo creyera oportunas, pues bueno, suspendían el partido. O se aplazaba en este caso, ¿no? Han habido 4 o 5 partidos que han estado aplazados y en principio el resto de jornada, nosotros estamos expensas de jugar el domingo.
La postura del Sabadell Nord, per tant, interpreto que era la de no voler jugar. Al final, que com heu paït tot això, tots aquests moviments que deies ara, i al final, per què ho acaba tot tant? Perquè sí que juga.
A ver, nosotros, bueno, ya sabes qué tipo de club que somos. Este año es un año muy difícil, no a nivel de deportivo, sino a nivel de salud, bueno, está el país con, bueno, miles y miles de muertos cada semana, y bueno, y parece que se está deponiendo el fútbol regional como si fuera algo vital para la sociedad, y no es. O sea, primera división, segunda D, en las que se mueven presupuestos, televisiones y otras fuentes de ingresos, es diferente a nosotros. Nosotros no podemos hacer PCRs, no tenemos el retomar la competición económicamente es muy complicado para nosotros. Hay clubs con presupuesto económico en Primera Catalana con bastante, con bueno, hasta más de 100.000 euros de presupuesto, que claro, ellos cada año es un reto el competir para intentar subir a Tercera División, y es una filosofía que es cambia en la forma de verlo. Muchos clubes que claro, como no se sabía si iban a competir, pues han perdido jugadores, han fichado por equipos de Tercera División, y comentaba con un presidente el otro día que claro, a él se le había ido el portero y un delantero, y que tenía que invertir más de 7.000 euros en ficharlos, y que esto iría un poco en detrimento del presupuesto del año que viene. Entonces yo le comenté, pues mira, yo esos 7.000 euros me los tengo que gastar en arbitrajes, fichas y tal, y también va a ir en detrimento del presupuesto del año que viene.
Sí, sí, totalmente.
Que es diferente, ¿no? Pero, vamos, el hacer o el competir o el jugar, yo pienso que se tenía que haber mirado de otra forma. Hay federaciones como la Aragonesa y otras han llegado a la conclusión de que, bueno, que quiera competir, que no habrá descensos, bueno, pues vamos a intentar de pasar más o menos como sea este año, y el año que viene pues ya competiremos. Es que no es, vamos, no sé, como el primordial de decir, bueno, pues mira, es que, bueno, pues no, antes se pierde la vida. O sea, un año deportivo, o en el caso del año pasado que perdimos medio, bueno, pues ja està. I és un poc esa situació, no?
Perquè descensos sí que hi haurà, interpreto, i la Lliga serà una competició normal, però només amb el vostre subgrup, no?
Bueno, sí, en principio, bueno, todas estas pensas también, la federación tenía una reunión prevista que la harán el lunes, porque claro, hoy un poco el Profecal tenía que un poco transmitir o abrir o no abrir el tema de las nuevas restricciones. En principio, el fútbol territorial, el Segunda Catalana, no va a empezar, porque no, el confinamiento comarcal no se ha levantado. Con más todavía, si Segunda Catalana no se juega, pues porque en principio la Federación Catalana decía que claro, si Segunda Catalana juega, nosotros, o sea, ellos no pueden decidir de que no bajen equipos, porque tienen que subir, porque entonces se verían perjudicados terceros. En el caso de que no se juegue esa Segunda Catalana, yo creo que la decisión de la federación tendrían que un poco replantearse las cosas y apostar un poco como el resto de federaciones territoriales, que un poco van a dejar libremente el competir voluntariamente, ascensos posiblemente que sí, que haya, bueno, te bajan de Tercera División y equipos de Primera, pues bueno, y los que no, pues bueno, pues el año que viene, pues sí, hay que replantear, porque van a bajar más equipos de Tercera, bueno, pues hay posibilidades de igual que se ha recompuesto este año la categoría en cada grupo, en dos subgrupos, que se han hecho por proximidad, claro, el nivel de equipos tampoco es no es lo mismo una categoría en que tienes 18 equipos, en este caso de todo el territorio, tanto de Gerona como de Barcelona, que centrarte en 10 equipos de tu zona, del Barcelona, con los que hay equipos muy fuertes y el nivel de competición va a ser muy duro. Sí. Entonces, bueno, en principio se iban a hacer dos, ida y vuelta, y después hay playoff, y después se quedó en que, bueno, que como por tiempo no se haría. De cada año que viene, pues si se tiene que ampliar, y en vez de hacer su grupo de 10, hay que hacer su grupo de 11, bueno, pues yo creo que estaríamos todos un poco dispuestos a eso.
Mm-hmm.
Y el tema económico, bueno, va a ser, bueno, pues bueno, no sé per on saldrem. Doncs,
perquè... Sí, és el gran mal endèmic, no només de l'esport, sinó de tots els àmbits, malauradament, amb aquesta pandèmia. Simplement per acabar, evidentment, les condicions no són òptimes, però fins on ens explicava el Pablo Becerril l'altre dia, entrenant sense porters de la primera plantilla, entre el toc de queda, el confinament municipal que després va ser comarcal, amb un brot, amb un confinament que us va tenir 10 dies també a casa a la plantilla, o sigui que al final el primer partit contra el Mataró és que és una incertesa el que passarà.
Sí, no, bueno, encima el Mataró, que es, en el caso de nosotros, en esta temporada hemos jugado 4 partidos. El primer partido fue precisamente un amistoso con el Mataró, después iniciamos la liga con el Mollet, después fuimos a Inahueta y precisamente el sábado estuvimos jugando un amistoso con Inahueta y ahora volvemos a jugar a Mataró, o sea, con Mataró, ¿no? O sea, que es un poco el las cosas que pasan, que bueno y miraremos de hacer, claro, hacer a puerta cerrada. La diferencia entre, por ejemplo, el primer partido que jugamos con Boyer es que había gente en el campo, se hizo algo de taquilla, el bar estaba abierto. Algún socio retiró su carnet, cosa que, bueno, si és a puerta cerrada, pues todos esos no los vamos a tener.
Doncs serà només la premsa i els directius els que podran veure aquest partit, sí, a 2:15 de 12 a Can Uriac. Antonio, sí. Lou, ànims i a reprendre el millor possible dins de tot això la competició. Una abraçada.
Muy bien, un abrazo, Adri. Venga, hasta luego.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 27a jornada de la Lliga Smartbank, aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Albacete Balompié.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i 3:45 d'aquest divendres 26 de febrer del 2021. Passem pàgina al futbol. El Pau Vituri ja us explicava ahir el cap de setmana d'intensa activitat que tindrem a Can Llong amb el trofeu Paulus Vildebur en presència de nedadors fins i tot estrangers i amb la doble cita a Europa pels equips de waterpolo. Anem a parlar justament d'aquest doble compromís continental per l'Astral Pool i anem per ordre. El primer en jugar-se serà el partit del femení a 12:15 davant l'Olympiacos. Partidàs, la reedició de l'última final jugada, si recordeu, fa gairebé 2 anys, perquè l'any passat va suspendre's la competició amb això de la pandèmia. Una de les prioritats a Can Llong, posats a triar, era evitar el desplaçament a Rússia. Finalment, Uraloshka i Kirishi, per tema restriccions, van quedar parellats entre ells. Quedava Mataró o Olympiacos. Per nivell, potser un grau per sobre les del Pireu, però per contra s'estalvien més enfrontaments contra les marsmenques, davant les quals ja jugaran a la segona fase de la Lliga. Per tant, per tots aquests motius, la boia Maika García dona per bo el rival. Això sí, si ens centrem en la qualitat i el potencial de les seves jugadores, la waterpolista sabadellenca creu que és el més potent dels tres.
És veritat que dels segons equips dels grups, no? Era el pitjor que ens podia tocar, però bueno, dins del que hi ha, pues, nosaltres estem preparant molt bé aquest partit des del primer moment que ens va tocar i estem molt optimistes. Volem tornar a guanyar, volem classificar-nos per aquesta Final Four i tant de bo tornar a guanyar-la. Sabem que no serà un partit fàcil perquè hi ha moltíssimes jugadores de la selecció grega i l'haurem de preparar molt bé, però estem amb moltes ganes, tant les que estem a la selecció com les que es queden aquí, estaven desitjant això, competició, i ara venim d'aquesta fase i venim amb bones sensacions.
Som a punt de complir 11 edicions de l'Eurolliga amb el Natació Sabadell arribant com a mínim als quarts de final i gairebé sempre també a la Final Four. Són 5 els títols de la Copa d'Europa a les vitrines de Can Llong i en la prèvia d'un partit que s'ha convertit, podríem dir, en un clàssic europeu, amb la final del 2015 guanyada per les gregues per un al Pireu, la del 2019 que us dèiem aquí a Sabadell a Can Llong, o la Supercopa del 2014 també a la piscina Sant Jordi que va guanyar el club. Maica García ha volgut subratllar el mèrit i la importància que té sempre el fet que l'equip sabadellenc estigui en vida en el moment decisiu de la competició.
Són 11 anys on han passat moltíssimes jugadores, moltíssim tècnics, hem canviat de presidència, o sigui, hem canviat de tot, de junta, però on sempre s'ha apostat i es creuen encara en aquest equip, bueno, en el waterpolo femení, en el meu cas, no? I ara amb el masculí també s'està apostant moltíssim i crec que és molt positiu això perquè el club es segueixi mantenint així a l'elit i això que es conegui a nivell mundial, que ja no només a nivell nacional.
Just darrere d'aquest partit d'anada dels quarts de l'Eurolliga femenina entre l'Astralpool i l'Olympiacos vindrà el torn del masculí, que a 2:15 s'enfrontarà l'anada dels vuitens de l'Eurocup. Serà un duel català contra el Mediterrani, dos equips que es coneixen a la perfecció. Si dèiem que el femení volia estalviar-se repetir enfrontaments contra el Mataró, en el cas dels nois no ha estat possible. El perfil del rival serà el d'un equip veterà i incòmode, segons l'ha descrit l'entrenador dels sabadellencs, Quim Colet.
És un equip dels que també ens el trobarem a la Lliga, que en 3 setmanes o en 4 setmanes de diferència jugarem 3 partits, etc. I aleshores, doncs, clar, és un equip molt incòmode, és un equip que té una avalua, també és molt veterano, i aquestes situacions, doncs, bueno, són les que tenim que controlar, perquè està clar que de tots els equips que busquem uns objectius d'estar al top, diguéssim, tant de la Lliga com d'Europa, comparat també amb el Mediterrani, doncs som un equip massa jove, crec jo.
L'entrenador del Natació Sabadell, de waterpolo masculí, no vol l'etiqueta de favorit en aquesta eliminatòria, no refia un pèl del rival i d'una eliminatòria, podríem dir, de contrastos, ja que s'enfrontaran un dels equips més experimentats de la Lliga, amb una de les apostes més fermes per waterpolistes joves. L'equip del barri de Sants de Barcelona és veritat que arribarà amb baixes, sobretot a la porteria, tot i que Colet ha posat un exemple molt clar i entenedor sobre el per què han d'estar alerta.
És una competició diferent. Ells, amb els problemes que han tingut a la porteria i tal, es van classificar deixant fora el Sabona, ¿vale? És igual, el Sabona o el que tenia problemes, és igual, vull dir, ells tenien problemes, el Sabona també, i els van deixar fora a un Sabona que també és un històric, diguéssim, d'Europa i que era el màxim favorit per quedar primer de la seva fase.
Per tant, un rere l'altre, Can Llong, demà, Astralpool femení Olympiacos i Natació Sabadell Mediterrani. Avui li hem demanat l'opinió a una de les expertes que tenim aquí a casa nostra del món aquàtic i del waterpolo en concret, la periodista de Catalunya Ràdio Maria Guixà, que ens ha deixat aquesta petita columna sobre com veu aquest doble compromís.
L'enfrontament entre Sabadell i Olympiacos d'entrada és una llàstima perquè és una final anticipada i és una pena que haguem de trobar aquests dos equips lluitant per quarts de final per intentar classificar-se per la Final Four. Sí que és cert que l'Olympiacos és un equip que fa una defensa molt concreta, porta molts anys habitualment jugant amb un estil de joc i amb un sistema molt identificable i molt, molt dur, no? Fa una defensa dura i sempre acabem anant a parar el mateix, però la solidesa defensiva penso que tornarà a ser la clau i més que mai en aquests dos equips que estan més que avisats i es coneixen a la perfecció. Segurament el Sabadell té un plus més d'experiència i també de bloc per intentar endur-se un bon resultat a Can Llong i anar amb una renda favorable a Grècia i rematar la classificació per la Final Four. Pel que fa als nois, pel que fa a la competició masculina a l'Eurocup, aquest enfrontament entre catalans, entre Sabadell i Mediterrani, dona un al·licient extra, perquè és cert que la dimensió del viatge, que sembla que juguis fora i que t'enfrontis a un rival continental, pot donar una dimensió diferent a la competició, però penso que el fet de trobar-te un rival que tens a casa, que tens escassos quilòmetres, que el tens més que conegut, que t'hi has enfrontat mil i una vegades, doncs per mi encara exigeix un punt més de motivació i segurament d'al·licient. De nou, la solidesa al darrere, la defensa serà clau. Veurem com el Mediterrani gestiona la baixa del Ramon a la porteria. Veurem com s'acaba de trenar l'aspecte ofensiu i, sobretot, les defenses com hauran d'estar al 100% atentes i fermes perquè serà un partit super, super igualat. I aquí el factor piscina penso que sí que serà determinant. Veurem dos partits boníssims, atractius, i serà un altre dels dissabtes interessants en l'aspecte waterpolo a casa nostra.
Anem a comentar-ho amb el Xavi Balaguer, amb el director esportiu de la natació Sabadell. Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin cap de setmana que tindreu, a Can Llong?
Doncs sí, la veritat és que tindrem un cap de setmana d'aquells que ens agraden, perquè estarà farcit d'esdeveniments, no? Doncs els dos partits de waterpolo dissabte pel matí, el circuit a partir de dissabte per la tarda i el diumenge, i per tant només hi tenim un però a tot això, i és que no podem comptar amb la presència del públic, que és el que encara fa més gran tots aquests espectacles.
Si la gent el vol anar seguint a través de l'streaming de l'Alén als partits de waterpolo, al canal de Twitch, al club, al Paulus Vildebur, aquest memorial, també evidentment @RadioSabadell al Twitter. Heu hagut de canviar moltes coses pel fet de coincidir els dos partits d'anada de competició europea amb el memorial Paulus Vildebur?
Sí, la veritat és que la coincidència ha sigut volguda una mica per nosaltres, en el sentit de que el Paulus Vildebur, el memorial, estava ubicat a la setmana que ve, però per una qüestió doncs de preparació dels nedadors i de posta a punt, doncs des de la direcció tècnica del club es va demanar de poder fer-ho una setmana abans, i això doncs feia que coincidís amb... D'entrada ja sabíem que coincidia segur amb l'eliminatòria amb el Mediterrani, i no sabíem encara, quan ho vam fixar, doncs que podia... Bueno, sabíem que podia coincidir, però no estava confirmat que coincidís amb el partit també de l'Olympiacos. I per tant, doncs, ja ho vam preveure des d'un bon principi, i si bé d'una banda doncs comporta doncs un enrenou important, doncs d'altra banda és un cap de setmana apassionant a tots els nivells.
Com veus aquests dos creuaments, Olympiacos i Medi?
Home, ara estava escoltant aquí una miqueta doncs el que deia la Maica, el que deia el Quim Colet o la Maria Guixà, i la veritat és que coincideixo força amb ells, no? O sigui, pel que fa a l'eliminatòria del Sabadell en Olympiacos, la primera que jugarem de waterpolo femení, doncs penso que és una final anticipada, clarament. Les circumstàncies del grup que va jugar l'Olympiacos a Roma, amb un calendari molt, molt apretat i molt complicat per elles, va fer que sent les clares favorites i, segons la meva opinió, el millor equip d'aquell grup, doncs passessin a ser segones de grup i la Roma a ser primera de grup. Sense anar més lluny, la Roma va jugar abans d'ahir amb el Donaix Varos, que nosaltres vàrem guanyar de 3 gols a Verona, i el Donaix Varos doncs va empatar a la piscina de la Roma, tot i que cada partit és diferent, no? Llavors això ha fet que realment hi hagi una final anticipada, i que nosaltres doncs pensem que en aquests moments està al 50%, confiem molt en l'equip que tenim i en la capacitat de treball que estan tenint i d'anàlisi del rival amb la nostra piscina, i amb que ens emportarem un bon resultat cap a Atenes. Per altra banda, doncs el Sabadell Mediterrani masculí, que jugarà a posteriori, doncs també és un partit que té molts al·licients, no? Com deia el Quim, doncs s'enfronta un equip veterà, i podríem dir que és la veterania contra la joventut, no? I això doncs amb eliminatòries d'aquest tipus, on hi ha una motivació especial, on encara que siguin dos rivals que estan molt a prop, doncs hi ha un caire europeu molt important, perquè a tots els protocols que marca l'Alent, doncs per exemple fa que avui els equips ja estiguin concentrats tots dos a un hotel, amb bombolles, s'hagin passat aquí proves anti-Covid, etc. Per tant, hi ha com un ambient molt, molt, molt definit, fa que el Mediterrani doncs donarà la seva millor versió, d'això no en dubtem, no? I nosaltres, doncs, malgrat penso que sí que tenim una miqueta l'etiqueta de favorits en aquesta fase, doncs, en aquesta eliminatòria, ho hem de refrendar, i no serà senzill.
I per acabar, Xavi, tot això ha arrodonit amb un memorial Paulus Vildebur, que al final, en parlàvem ahir amb l'Àlex López, no? En un any olímpic aquest tipus de competicions potser tenen un plus, i més ara que no n'hi ha tantes.
Sí, la veritat és que, doncs, com dius, és un any olímpic, és un any doncs, en què els nedadors doncs, estan en plena preparació, on es van diguéssim, fent proves i tastant, doncs, no de la manera tan habitual com seria desitjable, i per tant, doncs, això fa, doncs, que ubicat en aquesta data també és atractiu, doncs, per nedadors que estrangers, és un open, vull dir que esperem, doncs, que hi hagi també, doncs, un molt bon nivell, on els, sobretot els nostres nedadors, que són els que més ens hi fixem, doncs, estiguin a un bon nivell i que sigui una miqueta, doncs, l'avançada de l'Open, que tindrem, doncs, també d'aquí unes setmanes i que d'alguna manera, doncs, ha de portar que més d'un nedador, espero, se'ns classifiqui pels Jocs Olímpics d'aquest estiu.
Doncs tant de bo que sí. Xavier Balaguer, director esportiu del club, a gaudir d'aquest cap de setmana molt, molt intens, com dèiem a Can Llong. Una abraçada, ànim, sort.
Molt bé, una abraçada i gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I per acabar l'Hotel Suís d'avui, també tindrem un dissabte intens pel que fa a la zona baixa de la Primera Nacional d'handbol, amb un munt d'al·licients, podríem dir, sobre la taula en el menú del dia. D'entrada, l'estrena a la banqueta de l'Oar Gràcia, de Cesc Borrell, amb qui parlàvem abans d'ahir, aquí a l'Hotel Suís. Demà a les 5, el conjunt verd i blanc rep l'handbol Banyoles, que és l'equip que marca el llindar de la permanència amb 4 puntets, penúltim classificat pels 11 d'un Oar, que és 12è ara mateix. Per tant, és clau frenar d'una vegada per totes la inèrcia negativa per distanciar-se de la cua per si de cas. El jugador Martí Escuert creu que per poder complir amb l'objectiu que va marcar Borrell d'arribar a la zona mitjana, el primer pas és admetre que ara mateix la Lliga del Gràcia passa per guanyar rivals com els banyolins.
Un rival que ara mateix podem dir que és el de la nostra Lliga, perquè tal com vam començar la primera volta bastant bé, fent bons partits, bones dinàmiques, ara portem una dinàmica bastant negativa i podríem dir que hem descendit de Lliga en quant es referent als equips que hi ha a Nacional.
Els gracencs han acumulat 11 derrotes en les últimes 13 jornades, el que els ha condemnat a patir més del que esperaven a principis de temporada i el que ha propiciat també aquest relleu a la banqueta. Per Escuert és vital revifar l'aspecte anímic per poder tenir un final de temporada reeixit.
Sí que és veritat que ens estem emportant un xasco rere l'altre, però no, el que no podem fer és enfonsar-nos. O sigui, si ara anem, si seguim anant cap avall i baixant el cap, no aixecarem això mai i acabarem la temporada més de saber com. Així que jo crec que, com sempre, fer autocrítica, però fer-la bé. Saber quins són els nostres punts forts i saber quins són les nostres debilitats i treballar envers això.
Del que passi a les 5 al carrer Bocatxo, on estarà molt pendent el Creu Alta Sabadell en vol, que després de guanyar el derbi és 4 punts per sobre del Banyoles, el rival de l'Oar. Els arlequinats jugaran una mica més tard, a 1:15 a la pista del Palau Tordera, al pavelló Josep Maria Llavina. És el primer dels dos partits seguits que tindran ara els creualtencs contra el Fanalet Vermell. Primer el de demà, el que tocaria per calendari, i després el dijous, la jornada de la primera volta. Dos partits vitals per treure el cap definitivament de la part baixa i que arriben dinàmica positiva pels de Sergi Cifré, que només han perdut un dels últims 4 partits. Una inèrcia que espera aprofitar el jugador arlequinat Martí Palet.
Portem una dinàmica bona, hem guanyat Banyoles, hem empatat, hem tornat a guanyar i ara, bueno, portem una dinàmica bona i esperem seguir sumant. No ens podem confiar mai, però anem animats. La paraula és animats a la victòria.
Al davant tindran un Palau Tordera, que és el cué amb només 2 punts, però això sí que té encara 3 partits pendents. Un d'ells, com diem, el de dijous a Cal Balsac. Recapitulant, demà a les 5, Oar Gràcia amb vol Banyoles, com us dèiem dimecres, just després al pavelló municipal de Gràcia, Oar Femení, Almassora, i a 6:15, Palau Tordera, Creu Alta, Sabadell. Gairebé les 3. Us envio una abraçada enorme del Sergi Cubero, que ha estat al control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo. En nom dels esports, d'aquí a res, a una estoneta, a 6:45 de la tarda, ens hi tornem a posar amb el Sabadell en joc del Sabadell Albacete. Partides avui, d'aquells per patir de la zona baixa de segona divisió. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.